L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament i de manera diària us oferim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Ens disposem també avui, dimecres 5 de novembre, a prendre-li el pols informativament parlant a la jornada i al territori. Comencem i ho fem com cada dia, avançant el sumari de continguts en titulars. Avui encetarem el nostre temps d'actualitat parlant de la tercera gala taurina de les Terres de l'Ebre, una gala que enguany acollirà el municipi de Santa Bàrbara. El Partit Popular Valencià insta el PSOE a demanar perdó pel malbaratament del projecte Castor i presenten una proposta no de llei a les Corts Valencianes per a que el projecte no es posi en marxa. També es demana que es prenguin accions judicials per la indemnització fixada pels socialistes a l'empresa promotora. Avui també ens farem ressò de la sèrie d'episodis sísmics de petita magnitud que en l'última setmana s'han registrat a les costes de l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla, uns sismes de moment en què no hi ha relació establerta si provenen dels efectes del castor o no. Un informatiu en el que tindrà temps també per destacar reconeixements, el premi a la iniciativa lingüística que s'emporta la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre. L'Estat, el Consell de Ministres, aprovava divendres passat el segon jutjat de lo penal a Tortosa. I a la Sénia, demà dijous, celebren una jornada tècnica sobre l'arquitectura rural tradicional al Parc Natural dels Ports. A la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també qüestions esportives. Coneixerem el fitxatge de l'ampostí Jordi Font i del calero Àlex Gómez per un equip tailandès de la primera divisió de futbol. I també avançarem la recepció que el consistori de l'Aldea farà dissabte que ve als integrants del Club Patí pels èxits aconseguits al Mundial de Patinatge celebrat dies enrere a Reus. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida expliquem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem parlant d'aquesta festa dels bous i de la tercera gala taurina de les Terres de l'Ebre que enguany acollirà el municipi de Santa Bàrbara. Els premis taurins ebrencs enguany inclouen noves categories com la que valorarà la millor fotografia o també la millor prova al carrer. L'alcalde d'Alfara de Carles rebrà el premi a la millor defensa activa de la festa, mentre que l'ampostina Àngela Baz obtindrà el premi o el reconeixement a la millor difusió exterior. De tot plegat, ens en parla en la primera de les cròniques d'avui a l'informatiu des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ja té decidit on celebrarà enguany la que serà la tercera gala taurina, un esdeveniment que cada any pren més embranzida amb l'objectiu de posar en valor la festa dels bous tradicional a la majoria dels pobles de les nostres comarques. Enguany, segons ha donat a conèixer ja el president de l'entitat, el planer Joaquim Martí, la gala es farà a Santa Bàrbara, serà el dia 29 de novembre, després de celebrar la preceptiva Assemblea General, que tindrà com a marc el Museu de la Vida a la Plana. Escoltem Joaquim Martí.
Sí, seria l'assemblea, que és abans de los sopars, després de l'assemblea, seria a les 7 de la tarda, i si aquest any tenim la sort, jo soc de Santa Bàrbara, la sort de poder-ho fer aquí al Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara. Esperem la màxima assistència de totes les penyes i totes les comissions i també dels socis, més que res perquè les festes no només són anar als bous en el juliol i l'agost, en el bou embolat i el bou capdassat, les festes dels bous són més coses, com l'assemblea de socis que es durà a terme aquest proper 29 de novembre al Museu de la Vida de la Plana, aquí a Santa Bàrbara. La gala taurina de les Terres de l'Ebre, que és la que organitza l'agrupació, se farà la setmana després de la gala taurina del poble.
De fet, segons deia complegut Martí, enguany Santa Bàrbara acollirà dos gales taurines, ja que prèviament, a la General del Territori, es farà la gala taurina local, que en aquesta ocasió arribarà ja enguany a la seva sisena edició, i celebrarà en este cas el 22 de novembre en el marc de la Fira de l'Oli. En quant a la tercera gala taurina de les Terres de l'Ebre, on es valora i guardona els millors bous, vaques i cartells de penyes de la temporada, el president de l'entitat organitzadora avançava que en aquesta edició hi ha algunes novetats, ja que s'inclouen també els premis a la millor foto taurina i també a la millor prova de carrer. També es lliuraran els premis a la millor col·laboració, que encara no s'ha decidit a qui s'atorgarà, a la millor defensa activa dels bous, que ja se sap que enguany serà per a l'alcalde d'Alfara de Carles, i també a la millor difusió exterior de la festa, que rebrà l'ampostina Àngela Baza, cap de premsa del torero David Mora.
Enguany, nosaltres personalment, la gent de Santa Bàrbara, o jo personalment tindré dos gales taurines. La primera a Santa Bàrbara, que serà el dia 22 de novembre, que ja en parlarem, i el dia 29, que serà la gala taurina de les Terres de l'Ebre, que és ja és el tercer any consecutiu que es realitza. Enguany hi ha alguna novetat en el que fa en la categoria dels premis. Tenim, com sempre, el millor bou capllaçat de les Terres de l'Ebre, millor bou embolat de corro, millor tarda de vaques, millor conjunt de tardes de vaques, millor prova al carrer, millor presentació de bou serril, millor joc de bou serril, millor cartell de penyes de les Terres de l'Ebre, millor bou embolat serril, i enguany una altra novetat seria la millor fotografia taurina. Les novetats són millor fotografia taurina a Terres de l'Ebre i millor prova al carrer, que és una modalitat nova que s'ha instaurat. I també, com sempre, doncs tindrem l'entrega dels premis taurins de les Terres de l'Ebre en la modalitat de col·laboració, defensa activa de la festa i difusió a l'exterior de la nostra festa. Ja podem dir dos noms. En la defensa activa de la festa, enguany se li otorga a l'alcalde d'Alfara de Carles, a Josep, ja que ha defensat moltíssim el tema del que són les ganaderies d'Alfara. I la difusió a l'exterior de la nostra festa és a una noia que està treballant per a un... És la cap de premsa d'un torero molt famós que es diu Mora. Ella es diu Àngela Abbas, és d'Amposta, i bueno, serà per a ella la difusió a l'exterior. I el premi de la col·laboració encara no està decidit del tot. En les pròximes reunions de l'agrupació ho acabarem de decidir.
La primera gala taurina de les Terres de l'Ebre es va dur a terme a Sant Carles de la Ràpita. L'any passat Amposta va ser el municipi que la va acollir i enguany, com hem dit, el torn serà per a Santa Bàrbara.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de la coordinadora general del Partit Popular Valencià, Isabel Bonic, que ahir dimarts deia que el PSOE hauria de demanar perdó per la mala gestió hídrica i també pel balafiament en el projecte Castor, així com per l'enfrontament entre comunitats que ha generat. Isabel Bonic expressava d'aquesta manera i en una nota de premsa enviada després de la reunió amb alcaldes i portaveus del PP de municipis de les comarques del Maestrat i el Baix Segura, afectats pel projecte Castor els primers i amb un gran nombre de desaladores els segons. La reunió es va produir el mateix dia que el Partit Popular registrava a les Corts Valencianes una proposició no de llei reclamant que el Castor no es posi en marxa i que es prenguin accions judicials per la indemnització fixada. Com anteriorment comentàvem i en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la coordinadora general del PP valencià, Isabel Bonic, deia que el PSOE hauria de demanar perdó tant pel projecte Castor com per la mala gestió hídrica. L'escoltem.
Es que el programa Agua era la salvación y la solución, y la salvación y la solución son 554 millones más 1.350 de Castor, con más de 2.000 millones que cubríamos todas las infraestructuras que necesita esta comunidad en los próximos 15 años, y que nadie asume, que vamos a asumir los ciudadanos. Por lo tanto, yo le exijo al señor Pedro Sánchez también que pida perdón por la mala gestión en materia hídrica que ha hecho el Partido Socialista y el enfrentamiento entre comunidades, en lugar de basar en una política del consenso y el diálogo, que es lo que está haciendo el Partido Popular.
Isabel Bonic deia també que els socialistes han perdut el nord pel que fa al magatzem Castor, qualificant-los d'antisistema. La dirigent popular, com escoltàvem en les seues paraules, pregunta als socialistes què faran ara amb el projecte, remarcant que el govern de Rajoy ja va impugnar la clàusula per la qual calia pagar a l'empresa concessionària, s'engegués o no, per considerar-la abusiva. El Tribunal Suprem ha dit que cal pagar-la, per aquest motiu s'hauran d'acabar pagant els 1.350 milions d'euros. I seguim ara parlant d'una altra qüestió que encara no està confirmat. Tingui relació directa amb el projecte, però sí que és un fet constatat que aquesta setmana s'ha produït la concatenació de nous sismes durant els últims dies, com dèiem, en el transcurs de l'última setmana, davant les costes de l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant. L'últim d'aquests sismes, ahir dimarts al matí, de 2,8 graus a l'escala de Richter, i que va aixecar les suspicàcies d'experts i ciutadania després de l'episodi causat ara fa un any aproximadament pel projecte Castor i la injecció al dipòsit submarí de gas. A l'espera de disposar de més dades, els científics creuen que podria tractar-se, en este cas, d'un fenomen originat per causes naturals. Descarten que l'estudi geofísic que efectua a la zona la central nuclear de Vandellòs, on tampoc s'haurien percebut els terratrèmols, pugui trobar-se en l'origen. Per la seva banda, la companyia Repsol sosté que no ha iniciat encara aquestes prospeccions petrolíferes previstes. La sèrie de moviments sísmics, que va començar el passat 28 d'octubre al migdia amb un primer terratrèmol d'1,9 graus i a una profunditat de 18 quilòmetres sota el subsol marí, ha despertat la curiositat dels científics, especialment després de l'episodi d'ara fa un any que va tindre lloc només unes poques desenes de quilòmetres més al sud i provocat, recordem, per les injeccions al magatzem submarí. La xarxa de l'Institut Geològic de Catalunya ha detectat fins a 10 moviments més. La revisió de les dades està incrementant de manera constant les xifres inicials de 7 i 9 fins als 2 d'aquest dimarts al matí, de 2,6 i 2,7 graus a l'escala de Richter, magnituds també actualitzades, els de major magnitud registrats en la sèrie. Localitzats inicialment dins la mar, segueixen un patró de distribució de nord-oest cap a sud-est, tot i tractar-se de magnituds relativament baixes que no han estat percebudes per la ciutadania. La professora de Paleosismologia de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana, apuntava a l'Agència Catalana de Notícies que, d'entrada, això no implicaria cap dels sistemes de falles actives conegut, com la falla del Camp, sobre la qual s'assenta la nuclear de Vandellòs i que transcorre de nord-est a sud-oest. Eulàlia Masana descartava que els terratrèmols hagin estat causats per injecció de fluids o per la recerca geofísica. L'escoltem.
En allà, que jo sàpiga, que se sàpiga, no hi ha cap injecció de fluids activa, que és el que passava a la plataforma Castor, que s'injectava gas. La injecció de fluid sabem que pot activar sismicitat, se sap, està publicat i està documentadíssim. En la zona aquesta no sabem que hi hagi cap activitat d'injecció de fluids. Algú proposava o comentava la possibilitat de que la recerca geofísica que s'està fent, sembla que s'està fent a la zona, pogués ser la causa d'aquesta sismicitat, i el meu parer és que no. És a dir, la recerca geofísica, si és sísmica de reflexió, sísmica de refracció, el que pot fer és un petit moviment sísmic, però no sísmic, molt petit, és a dir, necessiten tenir una font d'emissió d'ones que la creen ells, però això en cap cas pot activar, o jo no sé de cap cas que hagi pogut activar la falla, no? La falla en si, o cap falla en si. Això crea un petit terratrèmol perquè produeix ones, és el que busca, i això pot ser enregistrat, no? Però jo no crec que en cap cas això hagi pogut ser la causa del moviment d'una falla.
Eulàlia Masana explicava també que es tracta de terratrèmols molt petits que no expliquen una ruptura molt gran.
Què vol dir això? De moment no gaire, no vol dir. El que vol dir és que, primer, que cal localitzar molt millor. Després, que són terratrèmols molt petitons, molt petitons, i per tant no estan explicant una ruptura molt gran, podria ser una ruptura de pocs centenars de metres, com a màxim, i per tant pot ser una fractureta molt petita que no sigui la principal de la falla del Camp. que sigui una petita fractureta associada, i pot ser una fractureta que no tingui l'orientació de la falla del camp.
En qualsevol dels casos, Eulàlia Massana recordava la necessitat de depurar les localitzacions de manera més exacta davant la manca de precisió de l'actual xarxa d'estacions sísmiques properes, la incertesa sobre l'origen de l'eixam sísmic i la proximitat de la central nuclear de Vandellòs no ha deixat al marge la possibilitat que alguna activitat al subsòl marí podria explicar el fenomen. Amb la plataforma Casablanca en producció i l'autorització ambiental aprovada per efectuar noves prospeccions petrolíferes a la zona, la companyia Repsol ha negat que estigui disparant sísmiques al subsòl marí. Fonts de l'empresa apunten que en aquests moments es troben pendents de les autoritzacions estatals per poder començar aquests estudis per trobar possibles noves bosses de petroli i s'han desvinculat de l'origen d'aquests sismes. Per la localització dels sismes i la seva magnitud, diversos experts consideren molt poc probable que aquestes sísmiques per la prospecció o la mateixa explotació petrolífera puguen haver-los causat. Eulàlia Massana, en aquest sentit, en recordava també que aquests petits eixams sísmics de petites magnituds en temps i llocs concrets poden resultar normals quan un d'aquests moviments modifica l'estat dels esforços del seu voltant, ajudant a moure alguna falla veïna o activant-ne una de petita. Segons explicava, la zona registra en els últims temps una sismicitat moderada amb pocs terratrèmols i rarament de grans magnituds. Entre les excepcions, el terratrèmol de 4,5 graus a la plataforma Casablanca de l'any 95 i els més d'un miler al voltant del projecte Castor a partir del setembre de l'any passat. Històricament, recordava, sí que es van produir grans sismes, com per exemple l'any 1845 a Tivissa, terra endins, que va arribar a intensitat 7.
Al 9N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític de Catalunya. On hi puc participar? Hi haurà 1.250 locals repartits arreu del país amb 6.400 meses. Consulta quin local et correspon segons l'adreça del DNI, l'adreça de residència si ets ciutadà comunitari o l'adreça de la TIE si ets extracomunitari. I l'horari? De les 9 del matí a les 8 del vespre. Recorda, el 9 de novembre tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a participa2014.cat. Generalitat de Catalunya.
Informatiu inútil.
Parlem ara de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, una federació reconeguda amb el Premi a la Iniciativa Lingüística. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre obté el Premi Confederació Comerç de Catalunya a la millor iniciativa lingüística del sector comercial dins l'onzena edició. El premi, que compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, té com a objectiu guardonar tant entitats i associacions comercials com botigues, establiments o empreses de serveis i de turisme que hagin destacat en la promoció de la llengua catalana. Des de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, des de FECOTUR, valoren positivament el guardó perquè els anima a continuar treballant, i a més també animen els comerços del municipi a que s'associen, ja que no hi ha dinamització comercial sense una associació de comerços forta, representativa i amb capacitat de decisió. Ricard Chopo és el vicepresident de FECOTUR.
A veure, som 300 i pico comerços aquí i d'associats som 130. Estar a FECOTUR no vol dir que no és traure diners o que... A veure, FECOTUR està fet per ajudar-te, per ajudar al comerç a vendre, per a les campanyes, per a, jo que sé, a l'administració. Si té algun problema a l'administració, doncs se parla en la Federació de Comerç i la Federació de Comerç doncs, busca la millor solució que pugui tindre per al comerç. Busca subvencions. Hi ha moltes coses que la FECOTUR pot fer que la gent no ho sap i això tindria que saber els comerços, que podrien aprofitar.
D'altra banda, aquest cap de setmana la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre engega per aquest mes de novembre les jornades gastronòmiques del Pato. Des del dissabte dia 8 i fins al 23 de novembre es podran degustar als 10 restaurants participats plats preparats al voltant del Pato amb preus que oscil·len dels 9 als 30 euros.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara anant cap a Tortosa, municipi que tindrà un segon jutjat de lo penal. El Consell de Ministres del passat divendres aprovava la seva creació, molt reivindicada pels sectors judicials arran del col·lapse que havia patit en els últims anys l'únic jutjat existent fins ara. El Reial Decret que el passat dissabte publicava el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, fa oficial la creació de 282 places de nous jutges i magistrats, així com la creació de 3 nous jutjats penals a Osca, Palma de Mallorca i Tortosa. Segons detallava el comunicat del Consell de Ministres, aquesta mesura busca adequar la plantilla judicial a les necessitats actuals existents a l'administració de justícia i contribuir així a la lluita contra la corrupció. Segons una informació publicada per l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona diumenge passat, la creació d'aquest segon jutjat penal de Tortosa havia estat sol·licitada pel Departament de Justícia de la Generalitat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per solucionar el col·lapse de l'únic jutjat penal existent fins ara. De fet, l'any 2012 es va situar com un dels jutjats més col·lapsats de tot l'estat espanyol. El penal únic va veure com es duplicaven els casos que havia d'atendre entre els anys 2007 i 2012 arran de diversos factors com l'augment de la població, dels casos denunciats de violència masclista, l'enduriment de les fraccions de trànsit, moltes d'elles ara tipificades com a delictes penals, les deficiències informàtiques o els efectes de la crisi econòmica. Així, el penal de Tortosa va registrar el 2012 un total de 893 assumptes entrats, xifra que pràcticament dobla la mitjana establerta pel Consell General del Poder Judicial com a barem anual de casos entrats assumibles, una xifra o una estadística mitjana que se situa al voltant d'uns 450 casos l'any. La situació es va poder redreçar l'any passat arran d'un reforç del personal del jutjat. Actualment hi treballa un jutge titular, un jutge d'adscripció territorial i una jutge en comissió de serveis al 50%, que han permès d'incrementar l'assenyalament de judicis i les executòries. A més, hi ha 13 funcionaris, 5 dels quals són de reforç. Aquest reforç ha donat molt bons resultats, ja que ha permès donar resposta a judicis pendents i al servei d'execució penal. Així, l'any passat, al jutjat tortosí es van resoldre un total de 759 assumptes. A més, les sentències executòries dictades van permetre recaptar uns 700.000 euros entre diners per a particulars i per a l'administració. L'aprovació oficial del segon jutjat penal de Tortosa ha estat valorada de manera molt positiva pel Col·legi d'Advocats de Tortosa. Segons detallava el seu president, Josep Canicio, era una mesura molt necessària i reivindicada des de fa temps per totes les instàncies judicials. I és que fa dos anys es va arribar amb uns nivells de saturació molt importants, deia Canicio. Amb el reforç s'ha redreçat una mica la situació, però era necessari crear aquest segon jutjat penal. I és que el col·lapse del jutjat ha estat visible també a les mateixes oficines, amb centenars d'expedients amuntegats fins i tot al terra. Actualment, el jutjat únic ocupa la segona i tercera planta dels jutjats tortosins, edifici antic i amb un espai reduït que ha provocat el trasllat del jutjat social a l'antiga caserna dels Mossos d'Esquadra, al barri de Ferreries. El Departament de Justícia projecta un nou edifici judicial a la ciutat, a Tortosa, en uns terrenys a tocar de l'edifici actual al nucli antic i que permeti encabir tots els jutjats i serveis relacionats. La construcció, aturada des de fa una dècada, forma part del Pla d'Equipaments Judicials 2014-2020 de la Generalitat.
Al 9N, si vols, podràs participar i votar sobre el futur polític de Catalunya. Qui hi pot participar? Els majors de 16 anys amb domicili a Catalunya, segons el seu DNI, i també els ciutadans comunitaris i els extracomunitaris majors de 16 anys i residents a Catalunya. I si visc fora, hi haurà 17 punts de participació a l'estranger, habilitats per la Generalitat. Si el teu DNI consta un domicili català, també pots venir a Catalunya a participar. Recorda, el 9 de novembre tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012 o a participa2014.cat. Generalitat de Catalunya.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem avui també una nota d'agenda que ens porta a la Sénia, on per demà dijous, dia 6 de novembre, han organitzat una jornada tècnica que tractarà sobre l'arquitectura rural tradicional al Parc Natural dels Ports. El patrimoni arquitectònic rural sovint no té el reconeixement que es mereix, la seva senzillesa i austeritat es confon amb la falta de valor. Diverses administracions treballen per a que es reconegui la importància del sistema i formes constructives tradicionals, la seva vinculació amb el territori i el paisatge i el seu valor identitari, etnològic i històric. El cas del Parc Natural dels Ports es tractarà en profunditat, es presentarà el resultat dels inventaris i els estudis s'han realitzat en aquesta jornada que, com diem, per demà s'ha organitzat a la Sénia. També es donarà a conèixer de primera mà com es treballa aquest tema en altres indrets de Catalunya. La jornada està organitzada pel mateix Parc Natural dels Ports, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Sénia, Catalunya, de Masies Sostenibles i del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, així com de Ruralcat. El programa començarà a les 9:30 del matí amb les inscripcions i lliurament de la documentació. Ja a les 10 es farà l'acte de presentació de la jornada a càrrec del regidor de Medi Ambient i Agricultura de l'Ajuntament senyenc, Joan Moisès, i de Rafael Balada, director del Parc Natural dels Ports, i s'entrarà en matèria a partir de les 10:30 amb la intervenció de Jordi Valero, enginyer tècnic forestal, que parlarà sobre l'inventari de construccions rurals del Parc Natural dels Ports. Després de la pausa, cap als 11:45 del migdia, Salvador Carbó, de l'Ecomuseu dels Ports, parlarà sobre els masovers dels ports d'Horta. A les 12:30, Helena Curto i Susana Margalef, tècniques dels Serveis Territorials d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, presentaran la ponència sobre bones i males pràctiques en la rehabilitació de construccions rurals a les Terres de l'Ebre. I a la 1:00, Francesc Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, explicarà la gestió de les intervencions en els conjunts edificats al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Per últim, a la 1:30 hi haurà la intervenció de l'arquitecta del projecte Greta, Olga Muñoz, que presentarà les experiències en l'àmbit de les comarques gironines en el projecte Greta 2011-2014. Després de dinar, ja a la tarda, es continuarà amb la intervenció de l'arquitecte Òscar Benet a partir de les 4. Ell parlarà sobre la caracterització arquitectònica de les construccions rurals del Parc Natural dels Ports. A 4:45, Victòria Almuni, del Centre d'Estudis Seniencs, parlarà sobre arquitectura i vida quotidiana al Mas de l'Amat. La cloenda de la jornada està prevista per al voltant de les 5:15 de la tarda, a càrrec del president de la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports, Joan Josep Malràs. La jornada es portarà cap a l'Espai Jove de la Sénia, al passeig de la Clotada número 7, i tots aquells que s'animen a participar prèviament han de formalitzar inscripció a través de l'oficina del Parc Natural dels Ports, trucant al telèfon 977 504 012, o bé enviant un correu a l'adreça pndelsports@gencat.cat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Abans d'arribar a la informació meteorològica i a la recta final d'este temps d'actualitat, tractem avui també temes esportius. El futbol ebrenc està de moda a l'Àsia, al continent asiàtic, després que l'empostit Josep Gombau estigui triomfant actualment a Austràlia i anteriorment hagi entrenat també al Kitche de Hong Kong. Ara, un altre empostit, Jordi Font, junt amb el també ebrenc de la Cala, Àlex Gómez, se'n fan càrrec d'un equip de la primera divisió tailandesa. Des d'Amposta Ràdio ens ho explica Manel Ramon.
L'empostit Jordi Font fitxa com a entrenador adjunt del Ratchaburi Futbol Club de la primera divisió de Tailàndia. L'entrenador de la selecció de futbol base de les Terres de l'Ebre i membre de la direcció de futbol Avatars ha estat cridat a acompanyar el primer entrenador de l'equip tailandès, el també membre de les Terres de l'Ebre, el calero Àlex Gómez. A partir d'aquest proper desembre estarà a càrrec de la direcció tècnica d'aquest club i començarà una nova etapa en el que pretenen implantar estils i jocs processos habituals del futbol de les nostres terres. El futbol ebrenc comença així a ser exportat i Jordi Font forma part d'aquest grup d'entrenadors que deixa les Terres de l'Ebre per vendre bon futbol a l'estranger, com ja va fer en el seu dia Josep Gombau, actualment entrenador de l'Adelaida a Austràlia. Així doncs, les Terres de l'Ebre estan de moda pel que fa a exportar futbol del territori a nivell internacional.
Gràcies, Manel. Tanquem este bloc esportiu destacant també la recepció que la regidoria d'esports de l'Ajuntament de l'Aldea ha preparat per en aquest proper dissabte, dia 8 de novembre, a partir de les 5:30 de la tarda a la Casa de la Vila, una recepció a tot l'equip del Club Patí l'Aldea per la seva gran actuació dins el Campionat Mundial de Patinatge celebrat a Reus. Un acte, recordem, previst i al qual tothom està convidat a la Casa de la Vila de l'Aldea dissabte que ve, 8 de novembre, a les 5:30 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Núvols baixos, algun banc de boira cap a les comarques interiors de Tarragona, també cap a punts del Pla de Lleida. El sol s'acabarà imposant, però avui al migdia la temperatura li costarà altre cop de pujar. Els valors més alts a tot estirar tocaran els 19-20 graus. Mantenint el vent del nord, la tramuntana i el mestral cap a les Terres de l'Ebre, amb cops que poden passar dels 70-80 km per hora.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem ja a l'acabament, a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui dimecres 5 de novembre, que novament ha tingut el control i l'edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, passeu una molt bona tarda, una feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.